Desallotjades una desena de persones al centre de Palma per l'esfondrament d'una teulada en un edifici en obres. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El sostre del darrer habitatge situat al número 10 del carrer Can Campaner ha passat per ull quan els operaris hi treballaven. Els fets han passat quan faltaven 20 minuts per les 6, tot i que no hi ha hagut ferits, s'han desallotjat 3 famílies dels habitatges al carrer Can Puello per precaució, a l'espera que els tècnics municipals d'urbanisme analitzin l'estat de l'immoble. Tot d'una hi serem en directe el dia en què la dona que presumptament hauria matat la seva sogra al barri palmesà de Pere Grau ha tornat al domicili on vivia amb la víctima per a la reconstrucció dels fets. La jove de 36 anys alega que hauria actuat en defensa pròpia. La Policia Nacional investiga les causes ara de la mort violenta i si l'autora hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma. És dimarts, dia 25 de maig, i la plana judicial ve marcada també per la plana judicial. Neus López, bon vespre.
Bon vespre. El jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve. Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics, coneguda com a Òmnibus, enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
Entre les mesures recollides hi ha les bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i excepcions en el coneixement de la llengua catalana, a més de l'agilització de tràmits. Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i durant la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per facilitar els tràmits burocràtics, l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
I la sala d'operació de l'Hospital de Formentera continua inoperativa.
Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Estan pendents de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure les mesures a aplicar i si poden reobrir-la.
I en els esports, en futbol, el comunicat del president del Real Mallorca, Andy Colbert, no agrada ni a les penyes ni tampoc als aficionats mallorquinistes. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El missatge institucional del propietari del Mallorca, publicat ahir a les xarxes socials, no ha convençut la part social del club. Colbert, tot i assumir la responsabilitat del descens a la segona divisió, ha descartat una reestructuració al club i promet continuar invertint per a tornar com més aviat millor a la màxima categoria. I a la primera federació, just un dia després d'anunciar que Miguel Álvarez no continuarà a l'U d'Eivissa, el conjunt pitius ha comunicat que el director esportiu Javi Lara finalitza també la seva etapa al Club Lausal.
I les temperatures elevades no afluixen. De fet, l'AME preveu molta calor durant els següents dies, amb un registre de màximes de fins a 35 i 36 graus a l'interior de Mallorca, uns registres que es podrien donar a partir de divendres mateix. Dani Capó, bon vespre. Molta calor els propers dies, no?
Bon vespre, sí, una calor avançada que fa dies que vivim i que encara continuarem vivint aquesta setmana. Seran dies feixucs, seran dies d'estiu de ple, ja ho has comentat, amb aquests valors que poden efectivament arribar a superar, això sí, puntualment els 35 graus, però de manera general sí que podem arribar a fregar o superar els 30 moltes bandes de les illes. Per tant, venen dies de més calor i també de sol, un sol que continuarà lluint. Demà, amb el permís de qualque interval de núvol prim, molt poqueta cosa perquè podíem arribar a veure, i el vent continuarà bufant molt fluix, un dia més de direcció variable demà, per tant, com a mínim a la mà sí que hi continuarem tenint una situació molt plàcida.
De fet, és com un estiu anticipat, perquè de fet encara no estem en estiu. Quants de graus d'anomalia d'aquestes temperatures per sobre de l'habitual estaríem parlant?
Sí, ara mateix en alguns punts ens movem entre 6 i 7 graus per damunt del que tocaria en aquesta època de l'any.
Això és una previsió del que pot venir aquest estiu al Manco. Ja és una calor que sembla que ja quedarà.
Bé, com a mínim el que estan fent és encalentir la mà molt ràpidament i això evidentment tindrà conseqüències una vegada que arribi de ple l'estiu, perquè ja partirem de temperatures mínimes una miqueta més altes, que provoca tenir una mà calenta, i després també tindrem probablement més humitat. Tot en definitiva em fa pensar que serà un estiu feixuc, sí.
Gràcies, Dani. Detallem la previsió del temps els propers dies d'aquesta calor que ens espera. I el film, inspirat en la figura de la Paca, protagonitzat per Lolita Flores, Mallorca Confidencial, es podrà veure en manco d'una hora a l'Auditorium de Peguera, a Calvià, en el marc del Connecta Magaluf, en una preestrena en el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula coproduïda d'IB3 arribarà a les sales de cinema a partir de divendres. Vos ho explicarà tot a la recta final de l'informatiu, un minut abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Una desena de persones, com dèiem, en començar han estat desallotjades avui hora baixa per l'esfondrament de la terrassa d'un edifici al carrer de Can Campaner, el número 10 a Palma. No hi ha hagut ferits, però algunes famílies del carrer colindant al carrer Campuello hauran de passar la nit fora. Allà s'hi troba la nostra companya Clàudia Mallia. Clàudia, bon vespre. Com ha afectat aquest esfondrament?
Bon vespre. Doncs sí, l'esfondrament s'ha produït a un bloc del carrer Can Campaner, prop de la plaça del Mercat de Palma, però en el moment dels fets no hi havia ningú, perquè feia uns dies que operaris ja estaven fent obres i, per tant, no hi havia cap resident allotjat. Tampoc hi ha ferits, però els que sí que s'han vist afectats són els veïns de l'edifici del costat, del carrer Campuello, que han sigut desallotjats per precaució. Són 10 persones, segons l'Ajuntament, i 4 d'elles han acceptat una alternativa que els ha ofert serveis socials per passar la nit.
Pues en este momento estaba en mi sala, sentada en mi sofá. Han estado desde la semana pasada trabajando y ya esta semana fue como que vinieron más personas y ya se escuchaba bastante. Y en una de esas pues se escuchó como que se vino abajo. Yo en principio creía que era mi misma finca porque fue súper rara la sensación.
Bueno, yo llegaba de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
Els tècnics valoraran ara si els veïns poden tornar a casa demà i des del consistori ens diuen que desconeixen si l'edifici tenia alguna deficiència. Fins aquí s'hi han desplaçat diversos efectius dels bombers i de la policia local i ara mateix el carrer està tallat i pel que podem veure hi ha una esquerda a l'edifici i les famílies també ens han dit que només hi han pogut accedir a l'edifici de Campuello per agafar algunes coses. Queda ara, per tant, a l'espera de conèixer les causes que haurien fet cedir aquesta terrassa.
Gràcies, Clàudia. I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a la barriada de Pere Garau a Palma alega que hauria actuat en legítima defensa. Així ho ha relatat la jove de 36 anys que avui ha estat traslladada al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets a la Policia Nacional. Els agents investiguen els fets després que el cadàver aparegués ahir hora baixa en cops. L'autòpsia feta avui haurà de determinar les causes de la mort violenta i si s'hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma.
La detinguda s'ha mostrat col·laboradora amb els agents del grup d'homicidis en el moment de la reconstrucció. Un trasllat que ha generat tensió al barri palmesà. Els veïnats han escridassat la detinguda quan ha sortit del domicili després de la reconstrucció. La principal hipòtesi és que les dues dones varen tenir una baralla en el domicili situat al carrer Gabriel Llebrés i l'arrestada hauria copejat la víctima diverses vegades, fet que hauria ocasionat la mort a la víctima. Avui la policia ha interrogat veïnats i familiars per esclarir els fets. Fonts properes a la investigació apunten que els veïnats i familiars, entre els quals el fill de la víctima, varen telefonar a la policia i es registraren en fins a 7 telefonades d'alerta. Són alguns veïnats.
El crit, sí. Vaig sentir en sos crits, vaig sortir, però ja vaig veure policies. I vaig dir cosa ha passat. Jo molta de por, en seria, no he dormit avui. Tota seria de, ai, què deu passar, ai, què deu passar. I després varen dir, no, és que han mort una senyora.
Com muchísimo revuelo, habían tres coches de policía, policía nacional, policía local, una ambulancia y por lo visto el hijo de la, bueno, de la fallecida había entrado y salido de la vivienda después de que sacaron el cuerpo de la mujer, lo metieron en la ambulancia.
Després de la reconstrucció, els policies han davallat de la casa diverses capses i una maleta amb proves. Els agents analitzaran la roba de la detinguda i si hi havia denúncies prèvies. Tot fa pensar que els agents esgotaran les 72 hores abans que aquesta dona passi a disposició judicial previsiblement dijous.
I a Eivissa, els tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de sa Talaia per ocupar una casa han passat avui a disposició judicial. Un d'ells també està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
Quan el resident legítim de l'habitatge va intentar entrar, els quatre ocupes el varen colpejar i el varen agafar del coll abans de fer-lo fora. La Guàrdia Civil i la policia local varen iniciar una investigació i el varen detenir diumenge passat. Entre les pertinences d'un dels detinguts hi havia 450 grams de metamfetamina separada en 11 pots. Al domicili també hi havia un menor de 13 anys que va ser entregat a la seva mare per a la seva custòdia.
I una de les imatges del dia ha estat la d'una furgoneta que ha caigut al buit a Cala Corb sense causar ferits. El vehicle descarregava el carrer de Sant Cristòbal des Castell quan ha partit sense ningú al volant.
Ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer travessant un parc infantil, rompent mobiliari urbà i el mur de contenció del mirador fins a caure al moll. El vehicle ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau. Segons un dels policies locals, que s'han desplaçat fins al lloc dels fets en la seva trajectòria, la furgoneta no ha causat danys majors.
Entrant i sortint, s'ha despistat, no ha col·locat el freno de mà i el vehicle hi ha un pont de pendent entre aquest carrer i s'ha anat costa avall.
La zona ha quedat precintada per seguretat.
I un dia més coneixem nova informació relacionada amb el cas Plus Ultra i l'expresident Zapatero i avui ha transcendit que un habitatge ubicat al municipi mallorquí de Santa Maria es troba en el punt de mira de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la policia. Segons el sumari del cas, el ciutadà holandès Simon Ledent, investigat pels seus préstecs a la companyia aèria Plus Ultra a través dels seus negocis de vendedor i matèries primeres, guardava dos llingots d'or, 12 rellotges de luxe i nombroses joies en el seu domicili mallorquí.
La casa va ser escorcollada l'octubre de 2024 en compliment de la Comissió Rogatòria de Suïssa, que va motivar l'obertura d'aquesta investigació. Actualment, sobre l'EDERT, hi ha una nova ordre internacional de detenció a efectes d'extradició. Després de l'escorcoll al seu habitatge de Santa Maria, l'home va reconèixer davant del fiscal de Ginebra la propietat de tres societats a través de les quals va fer uns contractes de préstecs a favor de Plus Ultra Línies Aèries. En concret, figura una factura emesa per una d'aquestes propietats per un valor de 30 milions d'euros. Durant l'escorcoll, els agents van trobar dos lingots d'or, un de 100 grams i un altre de 50, 12 rellotges de marques de luxe, entre les quals Montblanc, Longines, Omega i Christopher Claret. I entre les joies localitzades destaquen un collar d'or, un anell i unes arracades de gran valor, a més de polseres amb pedres precioses.
Tot això quan el jutge d'aquest cas ha decidit finalment ajornar la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a dia 17 i 18 de juny, l'endemà de la publicació d'aquest sumari. El magistrat ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la seva compareixença que estava prevista per a dimarts que ve. L'advocat de Zapatero ha al·legat que necessita més temps per preparar la defensa després de fer-se públic el sumari de la causa.
Zapatero ja està citat com a imputat per delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. És la primera vegada en la història de la democràcia que un expresident de l'Executiu Central és investigat per la justícia. La causa reoberta indaga el suposat cobrament de comissions il·legals i el blanqueig de capitals vinculat a la corrupció veneçolana a través del préstec públic de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia.
I després de la publicació del sumari judicial del cas, el govern central diu que no es condemni l'expresident Zapatero, que encara no ha declarat davant un jutge. Així ho ha afirmat el ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, que ha insistit al PP que queda un any i dos mesos de legislatura.
Usted ya ha condenado al presidente Zapatero. Bueno, pues mire, permítame que como ministro de Justicia le diga que este es el tiempo de la justicia. La instrucción no acaba más que de empezar y, por tanto, le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
Posicionament diferent del president socialista de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, qui ha demanat a Sánchez l'avançament d'eleccions a una qüestió de confiança.
Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
Tot això quan els socis d'investidura de Pedro Sánchez, alguns com Podem, PNB i Junts, diuen que la legislatura està morta, però descarten donar suport a una hipotètica moció de censura contra Sánchez.
Mentrestant, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, critica que els socis del PSOE demanin un govern net, però que no actuïn contra l'executiu, ha dit, més brut de la democràcia espanyola.
Si creen que és millor apoyar un gobierno de corrupció i no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
Compromís, per part seva, soci d'investidura, demana transparència a Zapatero i al govern, és la diputada Águeda Micó.
Ahora, en estos momentos, lo que pedimos es explicaciones por parte del gobierno y por parte del expresidente Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, tendremos que mirar cómo actuamos y si tiene que seguir o no tiene que seguir la legislatura.
Precisament, Pedro Sánchez ha emplaçat la seva roda de premsa demà a Roma, on s'hi troba de viatge després de reunir-se amb el Papa al Vaticà per comentar la situació de Zapatero i també la citació de Begoña Gómez.
El president de l'executiu central ha viatjat avui a la capital d'Itàlia per participar en un acte de la FAO, on ha evitat pronunciar-se quan li han fet preguntes sobre la imputació de Zapatero i la nova citació del jutge Juan Carlos Peinado a la seva dona.
I és que Peinado ha citat Begoña Gómez dia 9 de juny a una audiència prèvia al judici amb jurat popular, al qual vol que s'enfronti per 4 delictes.
A més de la dona del president del govern, Pedro Sánchez, l'instructor també ha citat l'assessora de Gómez a la Moncloa, l'empresari Juan Carlos Barrabés. El magistrat adverteix als tres acusats que hi han de comparèixer personalment en prevenció expressa de ser-hi conduïts per la força pública. Peinado, que el mateix dia podrà acordar l'obertura de judici oral, una decisió no recurrible.
I en aquesta crònica judicial mesclada en la política hem de parlar també del cas La Vida Aislados. El Partit Socialista d'Eivissa demana novament la dimissió de Vicent Marí per l'obertura del judici oral pel cas que vos comentaven, La Vida Aislados. Consideren inassumible que el president del Consell eivissenc s'assegui al banc dels acusats de l'Audiència Provincial. Marí ha recordat, però, que la Fiscalia no vol cap delicte i ha reiterat que el cas és una campanya política, diu Orca Castrada durant el passat govern de Francina Armengol, Enric Fernández.
El PSOE eivissenc, que fa d'acusació popular, diu que Vicent Marí no pot seguir el càrrec mentre està acusat de presumpta prevaricació, tràfic d'influències i coaccions i danys psicològics contra l'exinterventora del Consell, que va posar entrebancs a l'adjudicació de la campanya La Vida Aislados durant la pandèmia de la Covid l'any 2020. Elena López és consellera i portaveu dels socialistes al Consell eivissenc.
A diferència del que vol vendre el PP, no és un fet d'una manipulació d'un partit polític. Està dient l'Audiència Provincial que ha d'anar a judici. Fixeu-vos que de tota la pandèmia, l'únic càrrec polític que seurà en el banquet dels acusats és en Vicent Marí.
El jutge considera justificada la via d'urgència en la contractació de la productora Fuera de Escena, però no té clar el procés d'adjudicació a una empresa d'una exregidora de Santa Eulària, per la qual cosa ara demana a l'audiència l'obertura de judici oral. El president Vicent Marí ha tornat a defensar la seva innocència i ha recordat que la Fiscalia tampoc no hi veu delictes.
Aquest cas neix d'una investigació ordenada per na Francina Armengol i el seu govern a l'Oficina Anticorrupció, que varen instruir un expedient a l'Oficina a base de mentides, a base de manipulacions, però la notícia ara és que la pròpia fiscal ha tornat a fer dos escrits més on diu que no hi ha delicte.
Ara falta saber quan l'Audiència Provincial, que acumula retards, assenyalarà el judici i si aquest serà abans o després de les eleccions municipals i autonòmiques de 2027.
També els jutjats, el cap de gabinet de Marc Aprovens ha declarat avui com investigat per un presumpte delicte de prevaricació, això després de la querella interposada per un funcionari que l'acusa de manipular un procés públic per contractar així un familiar seu com a xofer de la presidenta.
Alejandro Jurado només ha contestat les preguntes del seu advocat i ha defensat que la confiança és clau per ocupar el càrrec de conductor de la primera autoritat de les Balears. De fet, Jurado basa la seva defensa en això, que aquesta feina l'ha de dur a terme un càrrec de confiança de lliure designació i no un funcionari de carrera, com havia passat les darreres legislatures. En sortir de la compareixença judicial, el cap de gabinet s'ha limitat a assegurar que tot havia anat bé.
I la corrupció ha centrat avui la sessió de control al govern al Parlament. PP i PSIP s'han intercanviat acusacions pels respectius casos judicials com la Vida Aislados i Zapatero en un debat especialment tens.
La presidenta Margalida Proens ha carregat contra el PSOE i ha assegurat que els socialistes varen arribar al govern d'Espanya per combatre la corrupció i han acabat amb tot el partit sota sospita.
Tota sa banda despeujot a sa presó. Zapatero investigat per blanqueig a gran escala o per un rescat presidit per Pedro Sánchez. Ja sé que avui han desayunado con diamantes, però surti de xoc que sa legislatura ha de continuar.
El portaveu socialista, Iago Negueruela, ha acusat Proens de fer política barroera i de no parlar dels casos que afecten el PP, com és el cas del president del Consell d'Eivissa o el seu cap de gabinet.
No puedo entender que el señor Costa diga tráfico de influencias y delito de prevaricación como algo muy grave a una persona investigada, pero no diga nada de una persona que se va a sentar en el banquillo de los acusados por delito de prevaricación y tráfico de influencias. Señora Proens, el señor Marín se va a sentar en el banquillo de los acusados.
Vox ha aprofitat el debat per reclamar al PP que forci eleccions anticipades després de la polèmica per la imputació de Zapatero.
I PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que varen permetre els pressupostos de 2025. La norma acabarà al Tribunal Constitucional. Marta Puyalto.
Ha estat una tramitació polèmica que, a més durar el Constitucional, ha passat de ser una norma centrada en reduir els tràmits per impulsar inversions a convertir-se en un macroprojecte legislatiu que modifica prop de 50 lleis. Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit com també el contingut, que consideren una cessió total del govern a Vox. Són Josep Castells i Lluís Apesteguia.
Aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
No volem ser còmplices d'aquesta mala representació teatral de la democràcia.
La socialista Amanda Fernández ha criticat durament el contingut de la norma. Els socialistes consideren que la llei s'ha convertit en un paquet de retrocessos en matèria d'habitatge, territori, llengua i drets socials. Tot i això, han pactat amb el PP algunes esmenes relacionades amb la regulació de les VTC i la gestió tributària.
I donar compliment a les dues dèries de l'extrema dreta, el racisme i l'odi que ha per la nostra llengua pròpia.
Vox, soci parlamentari imprescindible per a aprovar la llei, ha impulsat algunes de les mesures més controvertides, com l'enduriment dels requisits per accedir a la renda social garantida, com les mesures per rebaixar el requisit del català. És Manuela Cañadas.
Para ustedes la prioridad no es garantizar el mejor servicio al ciudadano. La prioridad es mantener intacto un modelo de imposición lingüística construido durante décadas.
Finalment, tant els populars com el vicepresident Antoni Costa han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
Aquest dimarts també s'ha aprovat la proposta de modificació de la Llei Estatal de la Infància per tal que 200 condemnats per abusos no puguin fer classe.
I el Consell de Mallorca reclama al govern central un conveni de carreteres de 350 milions d'euros. Una delegació del Consell Insular encapçalada pel president Llorenç Galmés ha presentat a la Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat una moció que recull millores a la xarxa viària. La iniciativa ha quedat aprovada amb els vots a favor de tots els grups, PP, Vots, Sumar Més i el grup mixt, mentre que el PSOE s'ha abstingut.
L'escrit exigeix a Madrid el retorn dels 230 milions d'euros del conveni de carreteres anul·lat fa 5 anys pel govern autonòmic de la socialista Francina Armengol amb el president Pedro Sánchez a la Moncloa. Un acord que, actualitzat, hauria de ser ara de 350 milions. La senadora del Partit Popular, Maria Salom, ha lloat el consens al qual ha arribat Galmés i ha destacat la necessitat de desembossar les carreteres de l'illa.
El presidente Galmés nos reunió a todos los diputados y senadores de todos los colores políticos y nos entregó este documento firmado. Y nos dijo, clarísimo, el gobierno de España está cometiendo una injusticia con la isla de Mallorca. Batallad este tema en Madrid. Y aquí estamos.
El senador socialista José Ilà ha agafat el guant i ha assegurat que el problema de les carreteres de Mallorca no és de pressupost, sinó de la inacció dels governants populars, tant el Consell com el govern.
Se ha ofrecido un modelo de financiación nuevo que supone 420 millones más para Baleares cada año. Se podrían hacer una vez y medio este convenio de carreteras cada año. Y el PP está en contra y vos también. Por tanto, no digan que es un tema de dinero. No es verdad. Lo que tapan es un fracaso de gestión.
Al seu torn, Sumar Més per Mallorca ha criticat la manca de conscienciació d'uns i d'altres i ha reivindicat una millora de les carreteres, una necessitat que també comparteix Vox.
I la segona i darrera sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat amb el gairebé 60% de les propostes dels grups aprovades. Són 23 de les 40 qüestions abordades en matèria d'economia, serveis a la ciutadania, urbanisme i medi ambient, a més d'infraestructures.
Un dels temes que ha tingut la unanimitat a cort és la reestructuració integral de la policia local impulsada per PSOE i negociada i consensuada amb els sindicats representants. També PP i Vox han tirat endavant la creació de la figura de l'agent cívic i la presència d'agents de la policia local en els busos de la EMT. En el bloc d'urbanisme ha quedat aprovada la modificació del Pla General de 2023 per aprofitar sòl urbà consolidat i s'inclou la generació de 831 habitatges de protecció pública en el Pla Especial de Son Busquets. D'altra banda, s'ha acordat que els ajuntaments puguin decidir a què destinen els superàvits i els romanents quan estan sanejats econòmicament.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Voleu postres?
Somri-nos a core!
Clar...
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El govern no tornarà a habilitar el servei de bus gratuït a Mallorca per facilitar el desplaçament a les festes de Sant Joan de Ciutadella.
El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha anunciat que s'ha descartat repetir l'experiència que l'any passat va transportar un total de 375 persones, un servei especial que una Xinca i el Port d'Alcúdia i que va generar polèmica. L'Ajuntament de Ciutadella, de fet, ho va criticar perquè considerava que el govern propiciava la massificació de les festes patronals.
No está previsto ningún servicio especial a San Juan y quisiera apuntarle que en ningún momento, en ningún caso, se trataba de un servicio gratuito, ya que solo viajarían de manera gratuita aquellos que contaran con la tarjeta única, nadie más. Esta acción tampoco suponía ningún tipo de aumento de afluencia de gente que se desplazaba a las fiestas, ya que se limitaba a un servicio especial a la terminal marítima del Port d'Alcúdia, en días de alta demanda del transporte marítimo.
Ho ha explicat el ple del Parlament en resposta al diputat Josep Castells de Més per Menorca.
I no deixant de parlar de transport, perquè amb motiu de les proves d'accés a la universitat, que tindran lloc entre dimarts i dijous de la setmana que ve, es reforça el transport públic en serveis especials de metro.
Es reforcen les freqüències de metro a primera hora del matí, en noves sortides des de l'estació intermodal i fins a la Universitat de les Illes. Serveis Ferroviaris de Mallorca afegeix una freqüència a les 7 i 5 minuts. I quan faltin 10 minuts per les 8, dimarts que ve i dimecres i dijous, a més d'aquests nou horaris, se n'afegeix un mes a les 8 i 5. Les proves es concentren principalment a la Universitat de les Illes, on es pot accedir amb el metro i les línies del bus del TIP 202 i 203. Els estudiants que estan convocats als centres d'Inca, la capital del Reguer, Manacor i Sant Llorenç, també disposen de diferents serveis de transport públic.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, una desena de persones han estat desallotjades avui hora baixa per l'esfondrament de la terrassa d'un edifici al carrer Can Campaner, al número 10 a Palma. No hi ha hagut ferits i en el moment dels fets no hi havia ningú. L'edifici es trobava en obres.
L'esfondrament s'ha produït quan operaris hi feien feina. Havien abandonat l'immoble abans de l'esfondrament després de sentir un renou i per això no s'han produït víctimes. Les que sí s'han vist afectades són diverses famílies del carrer del costat, el carrer Campuello, que han estat desallotjades al Manco fins demà, tot això per precaució. De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir, esfondrar-se aquesta terrassa de l'edifici que us explicam.
Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal, o sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
L'Ajuntament de Palma els hi dona una alternativa al Manco per aquesta nit i demà tècnics municipals valoraran l'estat de l'immoble per si aquestes persones hi poden tornar.
I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma al·lega que hauria actuat en defensa pròpia després d'una brega.
Així ho ha relatat la jove que avui ha estat traslladada al domicili on vivia la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets en la Policia Nacional. Els investigadors han pres declaració, testimonis i familiars i investiguen les causes de la mort violenta i principalment si l'autora hauria fet servir o hauria utilitzat algun objecte contundent com un arma, un fet que determinarà l'autòpsia que s'ha fet avui.
I el jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a dia 17 i 18 de juny.
Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve. Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
Tot això quan el govern espanyol segueix defensant a Zapatero mentre surten noves veus que se sumen a l'avançament electoral.
El ministre de Justícia i de Presidència, Félix Bolaños, ha afirmat que no es condemna ni l'expresident Zapatero quan encara no ha declarat davant un jutge, mentre que el president socialista, Castella i la Mancha, Emiliano García Page, ha demanat a Sánchez l'avançament d'eleccions o una qüestió de confiança.
Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza, o eleccions.
PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics coneguda com a llei òmnibus enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
Entre les mesures hi ha bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i excepcions al coneixement de la llengua catalana. Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i duran la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per a facilitar els tràmits burocràtics. Són Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears.
passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
Complir els acords no significa renunciar als nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
I la sala d'operació de l'Hospital de Formentera continua inoperativa.
Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Estan pendents de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure les mesures a aplicar i si poden reobrir-la.
Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Esports que un dia més començant parlant del Reial Mallorca, sobretot Xisco Ribas del comunicat del president Andy Colbert que no ha agradat ni a les penyes ni als aficionats mallorquinistes.
El missatge institucional del propietari del Reial Mallorca, publicat ahir a les xarxes socials, no ha convençut la part social del club. Colbert, tot i assumir la responsabilitat del descens a la segona divisió, ha descartat una reestructuració al club i promet continuar invertint per tornar com més aviat millor a la màxima categoria. El president d'Unió de Penyes, Toni Vallespí, ha parlat just d'això al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio.
Simplement és un missatge institucional i que diu poc, no? De tota manera, nosaltres hem demanat una reunió en la propietat del club i avui de matí m'han confirmat que serà la setmana que ve.
Vallespí assenyala també que la situació que viu el Mallorca és fruit d'un cúmul de males decisions.
Quan té un desfet, no només s'ha de cercar, només hi ha només un culpable, no? Jo crec que això està clar que ha estat un cúmul d'errades, un cúmul de falta d'implicació. Jo crec que la plantilla que d'aquesta temporada que donava per molt més, no era una de les plantilles per estar en les tres darreres posicions. Entenem que hi ha hagut una falta d'implicació per part de segons quins jugadors.
I Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista, té ben clar qui són els responsables.
Des de directiva fins a baix. El president és responsable per no veure realment la situació que està. Jo començant per de dalt i seguint per CEO i seguint després per el director esportiu i demés. Aquest club necessita una neteja i hem de començar per on de començar. Se fa una neteja íntegra o mal camí crec que duim. Tenim ara mateix mala ferida.
Tot i així, sembla que no hi haurà canvis a la planta noble. D'altra banda, aquests darrers 2 dies hi ha hagut reunions entre la direcció esportiva i l'entrenador Martín de Michelis. El desig de l'argentí és encapçalar un projecte ambiciós en què vol participar directament a les decisions dels fitxatges. I continuem amb més actualitat mallorquinista perquè la Copa del Món tindrà, de moment, 2 representants de l'equip balear. Johan Mojica, que recordant no va poder jugar el darrer partit contra l'Oviedo perquè estava sancionat, en Colòmbia, i Samu Costa, en Portugal. D'altra banda, el davanter Kai Larin, que ha jugat, s'ha dit, aquesta temporada al Southampton, ha entrat a la prellista del Canadà. Aquestes convocatòries, recordem, aportaran ingressos al Reial Mallorca, ja que la FIFA té previst compensar els clubs per la cessió dels futbolistes amb uns 10.000 euros per dia i jugador. No obstant això, aquesta quantitat s'ha de repartir entre els clubs en què hagin jugat a les darreres 3 temporades i en el cas de Mojica, la seva part es repartirà també en l'Osasuna, que rebrà una tercera part del que generi el colombià, ja que va jugar al club navarrès durant la temporada 2023-2024. Tot això també hi han de sumar la participació de Leo Román a la selecció espanyola. El porter eivissenc no està convocat, però és un dels 9 jugadors escollits per Luis de la Fuente per donar suport el combinat espanyol des del 30 de maig fins al 4 de juny, dia en què es disputarà a Riazor un amistós contra l'Iraq. Aquest serà, per cert, el darrer duel de la selecció espanyola abans del Mundial. Pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano disputarà demà a les 9 del vespre la final de la Conference League contra el Crystal Palace. El conjunt madrileny ja és a Leipzig, Alemanya, i comptarà amb més d'11.000 aficionats a la graderia del Red Bull Arena, el desplaçament, per cert, més massiu de la història del club. Pel que fa al rival, el Crystal Palace ha acabat 15 a la primera divisió anglesa i té a la seva plantilla el defensa mallorquí Xavi Riad i també un altre espanyol, l'extrem canari Jeremy Pino. L'escoltam.
Me daría igual perder contra cualquiera. no me gusta perder y aunque sea un equipo español, mañana voy a salir a morder en el campo y la verdad es que los equipos españoles siempre suelen jugar bien, siempre hacen buenas campañas en Europa y nosotros pues vamos a intentar ganar, que es lo importante, y salir a pelear.
I a la primera federació, just un dia després d'anunciar que Miguel Álvarez no continuarà al conjunt blau cel, l'U d'Eivissa ha comunicat que el director esportiu Javi Lara finalitza també la seva etapa al club. Una notícia sorprenent si tenim en compte que des d'ahir Javi Lara reunien jugadors de la plantilla per donar-los a conèixer el seu futur. La decisió del president Amadeo Salvo arriba després que l'equip tanqui una temporada discreta, la pitjor classificació del club a la primera federació i sense possibilitat de disputar la pròxima edició de la Copa del Rei. Javi Lara, que va arribar a l'U d'Eivissa el gener de 2025, diu adeu al conjunt pitius després de gairebé un any i mig el càrrec. I pel que fa al play-off d'ascens a aquesta mateixa categoria, l'Atlètic Balears acaba de comunicar que en vista a la final de diumenge contra el Jaén a l'estadi Balear s'han esgotat totes les entrades. Patrick Messou és el director general del conjunt blanc i blau.
Eran muchos finales ya, pero nunca una final en el estadio Balear, nunca por la noche, así que espero que eso sea la diferencia y sobre todo el resultado con un ascenso. Pero que con muchas ganas que llega esta final y celebra un ascenso con nuestra afición.
I acabam amb bàsquet perquè Juana Camilion i Falú Niang ja són a la selecció espanyola per preparar els mundials de 3x3. La jugadora mallorquina i capitana de l'Estudiantes parteix com una de les líders del combinat espanyol.
Con ganas, preparando ya el mundial que viene, que está por la vuelta de la esquina, entonces... con mucha información nueva y estas cosas, pero bien, con toda la ilusión y el trabajo que tenemos que hacer, porque va a ser muy complicado.
D'altra banda, Falú Niang, jugador del Fiwi Mallorca, cerca fer-se un joc i està a la llista definitiva que competirà a Varsovia a partir del 1 de juny. L'escoltam.
La transició, pues, al 5x5, al 3x3, pues sí, en el 5x5, por ejemplo, en mi posición es... Estás pues ayudando o haciendo más, pues hundiéndote más, pues pero en el 3x3 pues hay más contacto, tienes que estar más cerca del tuyo.
I acabant la informació esportiva d'avui cap vespre amb un darrer punt també del Fiwi Mallorca, perquè el jugador Jorge Martínez deixa l'equip per a fitxar amb el Valladolid.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Set i 42 minuts amb un 85% de seguiment. Ha començat avui la vaga parcial indefinida del personal del Servei d'Atenció a les Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Son Sant Joan a Palma. Lluís Hernández.
Són dades del sindicat que diu que si la situació amb l'empresa concessionària continua enquistada, la vaga continuarà indefinida i parcial, tot i que el pròxim dissabte la vaga passarà a ser de 24 hores. La darrera reunió, que va ser ahir vespre, va sortir sense cap avanç i el 85% dels treballadors va optar per continuar amb la vaga.
I els treballadors del metall a les Illes Balears no descarten anar a la vaga aquest estiu si no es desbloqueja la negociació del conveni del sector que afecta més de 53.000 treballadors a l'arxipèlag. UGT, Comissions Obreres i USO han aixecat la veu després de la darrera trobada en la patronal que va acabar novament sense acord.
L'acusen de no donar una resposta a les demandes legítimes dels treballadors. El punt de conflicte, segons expliquen els sindicats, està en la pujada salarial. Reclamen que es referenciï amb l'IPC i que s'inclogui clàusules de revisió que blindin els salaris en cas que la pujada de preus es mantingui en un futur. El delegat d'UGT FICA, Roberto Serrano, explica que si bé la voluntat de la patronal era positiva en un principi, des de fa unes setmanes ha canviat radicalment i ara les negociacions estan bloquejades, tant tant que no descarten ara mateix repartir la vaga que ja varen organitzar el 2023.
Desde hace dos reuniones que esto no avanza ni para adelante ni para atrás, por lo cual es por lo que hemos detectado ese bloqueo. Entonces, claro, lo que hemos hecho es llevar este problema en principio a todas las empresas, ¿vale?, a todos nuestros delegados, pues para que ellos se lo comuniquen al resto de las personas trabajadoras, porque seguramente que como sigamos así, pues tengamos que tomar acciones.
I més qüestions, el tancament d'oficines bancàries i de caixers automàtics i l'aparició de la banca digital ha transformat la nostra relació amb els bancs. Segons el darrer informe d'inclusió financera del Banc d'Espanya, la situació dificulta l'accés a la població envellida i els immigrants. Cristina Tomàs.
En els darrers 20 anys, les oficines bancàries han disminuït un 67% a les Balears. Si el 2008 n'hi havia 1.256, el 2024 en quedaven 453.
Jo en tenia una de vora que nostra i ara tenc que venir aquí.
Tot ho lleven.
Aquelles que hi havia aquí te venia molt més bé.
Això va en perjuicio del cliente.
Menys oficines i més gestions per internet que dificulten el dia a dia de la gent gran.
Va dir gros, ha fet un bon molt gros. I si tinc que aclarir qualque cosa, m'ho aclareixen els fills.
Ja ho he d'aclarir la meva filla.
6 de cada 10 espanyols encara paguen en efectiu, tot i que cada vegada l'empren menys, sobretot entre els joves. 7 de cada 10 paguen amb la targeta o el mòbil.
Jo con el mòbil.
Sempre con el mòbil.
Tienes que estar llevando las moneditas, el cambio, todo lo demás.
Solo en tarjeta, todo en tarjeta.
O sigui que ha estat un canvi, ho trobo molt còmode.
Com es duc, es mòbil i listo.
Inclús fas un cafè al pot pagar en targeta. Sí, sí.
El Bizum continua guanyant terreny, ja l'empra un terç de la població. Segons aquest informe, també part de la població immigrant, sobretot la que es troba en situació irregular, també hi topa amb moltes dificultats, sobretot per obrir un compte corrent.
La sala d'operació de l'Hospital de Formentera encara està inoperativa. Des de fa 3 mesos només atén casos d'emergència. Ara s'està pendent de l'informe del Servei de Medicina Preventiva de Son Espases per veure quines mesures s'han d'aplicar.
Des de finals de febrer s'ha hagut de derivar a Can Misses, des de l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera, 4 intervencions urgents i una operació emergent ha hagut de ser atesa a Formentera. Tot i que el quiròfan sempre ha estat lliure de microorganismes, la decisió de només fer les operacions d'emergència s'ha pres de manera preventiva perquè sí que n'hi havia a l'antesala. Ara mateix s'està pendent d'un nou informe dels especialistes de Son Espases per veure si es pot tornar a reobrir. Pel que fa a la sala de parts, des del passat 27 d'abril funciona al 100% i des de llavors s'ha atès un part amb normalitat. Durant el període de tancament parcial s'atengueren 6 parts a Formentera pel seu caràcter urgent i 9 foren derivats a Can Misses.
I a Eivissa, precisament, els nadons prematurs que ho necessiten poden beneficiar-se del banc de llet materna de les Illes, però fins ara les mares eivissenques no podien fer les seves donacions per ajudar a altres mares. Des del mes d'abril ja poden fer-ho i ja sumen, Dani Manau, 4 donants.
Fa 8 anys, na Sandra va tenir un nadó prematur. El seu fill només pesava 700 grams i en part va poder tirar endavant gràcies a la llet materna d'altres mares. Enguany ha tingut una altra filla i ha volgut tornar el favor que ella va rebre. Es Sandra Inés Yedaya.
Cuando nació mi hija, que nació el 25 de enero, voy a guardarla por si acaso para un banco, para tener mi banco, pero la verdad es que se me llenaron los congeladores. Llamé, me contacté y logré que el doctor me llamara, me volvió a llamar, me dijo, no la vayas a tirar, por favor, y la puedes llevar a donde donan sangre, allí estará Mercedes y Tania y te la van a recibir.
A Eivissa, el banc de llet materna funciona des de 2013, però no es nodria amb les donacions de les mares eivissenques. Des d'abril, la Fundació Banc de Sang i Teixits coordina aquest servei a l'illa, que ja compta amb 4 donants. Na Sandra va ser la primera. Els beneficis per a un nadó precoç són múltiples. És Nieve Clara Mateazzi, matrona de l'Hospital Can Misses.
No només és un nutrient, sinó també té propietats preventives i terapèutiques, no? Fortaleix el sistema immune, fa de prevenció per l'enterocolitis necrotitzant, afavoreix el desenvolupament cognitiu i disminueix l'estància hospitalària, no?
Les candidates a donar han de tenir un estil de vida saludable, no ser fumadores i tenir una bona producció de llet materna. Només cal que ho demanin al centre de salut, a la seva matrona, a pediatria o al banc de sang i teixits.
I investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observació d'ones gravitacional que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
És l'anàlisi de 161 ones gravitacionals detectades per la col·laboració científica internacional LIGO Virgo CAGRA entre l'abril de 2024 i el gener de 2025, entre les quals hi ha alguna de les observacions més precises assolides fins al moment. Entre els resultats més destacats figuren la millor localització mai aconseguida per una font d'ones gravitacionals i la detecció del senyal més clar registrada fins ara. Les ones gravitacionals són petites vibracions de l'espai-temps produïdes per esdeveniments còsmics molt violents, com la fusió de forats negres, i detectar-les és extraordinàriament difícil.
Ja han sortit a licitació les obres d'ampliació de l'Institut Quartó de Portmany a Sant Antoni de Portmany amb un pressupost de 2,8 milions d'euros. Amb aquesta actuació es construirà un nou pavelló dotat amb 9 aules distribuïdes en 3 plantes i que incrementarà la capacitat del centre.
A més, es farà una passarel·la de connexió entre els 2 mòduls ja existents, s'habilitaran 2 banys adaptats i es crearan rampes exteriors accessibles als patis. Les obres està previst que s'inicin el 3er trimestre d'enguany i es perllonguin fins a inicis de 2027.
I el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que regula la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros per adaptar la normativa estatal a l'europea. El text prohibeix de manera expressa els sistemes de manipulació, subliminar i la classificació biomètrica per raça o religió. També els hipertrucatges sexuals arran de la polèmica pels nuls generats per l'assistent de la xarxa social X.
La norma blinda la supervisió humana en els sistemes de risc per protegir els drets fonamentals i els menors d'edat. A més, preveu sancions que van des dels 50.000 euros fins als 35 milions d'euros per a les infraccions més greus. El ministre de Transformació Digital, Òscar López, ha defensat que el text es garantista i respon a la demanda de més protecció digital que demanen el 80% dels ciutadans.
España, desde luego, es un país líder en la construcción de una inteligencia artificial, como digo, confiable y ética y humanista. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
La llei començarà la seva tramitació al Congrés, on el govern no té els suports garantits per aprovar-la de manera definitiva. D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat la reforma pendent per impulsar la jubilació flexible, una fórmula amb la qual una persona que s'ha jubilat pugui tornar a treballar a temps parcial, cobrant el salari i part de la pensió.
L'Ajuntament d'Eivissa dona 2 dies per treure les caravanes de sa joveria. Els habitants d'aquest assentament s'han despertat amb avisos de retirada, però no els dona cap validesa perquè no venen del jutjat i ho veuen com un intent de pressió de vila.
L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la veintena de caravanes habitades on també s'ha penjat l'avís tenen 48 hores per partir. Els que viuen a l'assentament, però, aleguen i defensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles, però es tracta de les seves cases. Parla un dels seus afectats.
Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos 2 meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no ponerlo en papel por ponerlo, ¿no? Es que estoy calentando el motor de esta manera porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
I el Col·legi d'Administradors de Finques ha celebrat una jornada de portes obertes per abordar les polítiques actuals per incentivar el mercat.
Un dels temes tractats és el programa Lloguer Segur, recentment ampliat, i que el sector pensa que pot reactivar amb les modificacions introduïdes per l'executiu. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president del Col·legi, Toni Jaume, ha dit que ho veuen de manera molt positiva. Recordem que entre les novetats, l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si els propietaris els posen a disposició d'aquest programa.
permetrà que moltes vivendes que avui estan buides i que no estan en condicions de ser llogades i que els seus propietaris no estan en condicions d'afrontar les reformes que puguin badamester, doncs se puguin fer ara aquestes reformes i, per tant, puguin rebre aquest obvés de forma adelantada, fer les reformes i després recuperar aquest obvés per part del govern a través de les rendes futures.
Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa la companyia per centrar-se en la seva defensa.
En una carta oberta a la plantilla, Andic ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per demostrar la seva innocència. La decisió arriba una setmana després de ser detingut per la mort del seu pare, Isaac Andic, el desembre del 2024 en una excursió a Montserrat en què només hi eren ells dos. En la carta denuncia que la seva acusació és injusta i infundada i sosté que els fets demostraran de forma clara que és innocent.
Les dues persones aïllades a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid amb antivirus es mantenen asimptomàtiques.
Això després que el nou positiu de detectat després de la darrera prova PCR, els 13 espanyols que romanien aïllats en quarantena, ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell, on roman al costat del passatger espanyol de 70 anys, que fou el primer cas identificat procedent del creuer Ondius el passat 12 de maig.
I el director general de l'Organització Mundial de la Salut viatja a la República Democràtica del Congo a causa de la gravetat del brot d'Ebola ha declarat al país.
Tedros Adhanom vol supervisar la resposta donada a aquest brot que ja deixa 220 morts i més de 900 casos sospitosos. L'OMS ha elevat el risc al país a nivell molt alt, mentre que manté el nivell alt per a la regió i el baix a escala global. Mentrestant, dues persones que estan sota vigilància a Milà, després de donar recentment a Uganda, han donat negatiu en les proves de l'Ebola.
Els Estats Units impedeixen el pas de 108 vaixells a l'estret d'Hormuz després de 6 setmanes de bloqueig.
Malgrat la treva indefinida en vigor, Washington ha llançat atacs en defensa pròpia contra embarcacions iranianes i bases de llançament de missils situades al sud de l'Iran. Els Estats Units i l'Iran continuen sumits en un procés de diàleg des de fa setmanes amb pocs avanços.
I a Bèlgica han mort 4 persones després d'un xoc entre un tren de passatgers i un minibús escolar. Les víctimes mortals són el conductor del vehicle de 49 anys, un acompanyant de 27 i dos menors de 12 i 15 anys. Qué bueno he sido para mí y qué mal me estás portando. I encetant la plana cultural en la preestrena cinematogràfica de Mallorca Confidencial, que es pot veure precisament en aquests moments a l'Auditorium de Peguera a Calvià, en el marc del Connecta Magaluf, al mercat internacional sobre el món audiovisual. El film, inspirat en la figura de la Paca, protagonitzat per Lolita Flores, està coproduït per aquesta casa, per IB3, i es podrà veure a partir de divendres als cinemes. Sandra Martínez.
Mallorca Confidencial no és la història de la Paca. Ho diuen els seus responsables i ho diuen, per cert, després que la matriarca reclamés la suspensió del rodatge per no haver donat cap permís per parlar sobre la seva vida. El rodatge, però, va continuar endavant i, de fet, com dèiem, avui es preestrena i divendres arribarà a sales. El seu director, David Ilundain, insisteix que la pel·lícula no és la història de ningú en concret, que veu de moltes fonts i que poblats com Son Banya existeixen arreu i figures com la Paca, matriarques del narcotràfic, també.
Ningú és un personatge real. Tens inspiracions, o tens referències, o tens coses que poden recordar. Si tu vius a Mallorca, pues, tens, evidentment, referències de la realitat mallorquina, no? Però crec que la Xusa, que és el personatge a la pel·lícula, podia ser una altra persona en un altre lloc diferent, que no sigui Son Banya, i que, evidentment, no era nostra intenció fer un mirall, no?, de cap persona en concret.
Sí, com sigui, Lolita, Xusa, la ficció és el gran reclam d'aquest film. L'actriu torna a la gran pantalla després d'anys d'aturada i ho fa, a més, acompanyada de la seva filla, d'Elena Furiase, en un paper que, diuen pel director, és com fet a mida.
A càmera era ella, no? Era quan prenies la càmera era el personatge, no? Ella ho tenia molt clar. Ella veia molt clar el personatge des del primer dia. Ens va dir que sí, que volia fer-ho des del principi. Crec que era el 2009 que la Lolita va guanyar aquest Goya pel personatge de Rencó. Crec que és una molt bona pel·lícula per retornar al cinema.
Mallorca és el principal escenari de la història. Mallorca dona nom a la ficció, però el director confia que la història tingui la suficient força per no decebre les expectatives creades aquí i interessar també a la resta de públic.
Evidentment, Mallorca es reconeixerà una mica més, sí. Però no és dolent. Jo crec que hem fet una feina que vull ser respectuosa i que crec que pot reflexar una mica pues, una realitat, no? Que si no sé, que negar-la no té cap sentit, no? Que això existeix i que és important també parlar d'això.
La pel·lícula, coproduïda per la mallorquina Cinètica, és el tercer llargmetratge del director navarrès que va debutar amb B, una pel·lícula sobre la figura de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i va seguir amb Uno para todos, un film sobre els reptes de l'ensenyament protagonitzat per David Verdaguer.
I abans d'aquesta preestrena, el programa Tento l'ha pogut parlar amb una de les actrius del film, Elena Furiaser.
La filla de Lolita interpreta Tina, una amiga de la protagonista que ha aconseguit sortir del poblat gitano. Fa un paper curt però significatiu i es mostra agraïda d'haver rodat a Mallorca i encantada d'haver-ho fet en català.
Y uno nace con lo que nace, pero creo que es importante darle opción a los idiomas. Hace un par de años en el cine probablemente una película de una historia que hubiese pasado en mallorquín se hubiese hablado en un castellano neutro. Y creo que es importante también visibilizar el idioma, porque es que no hay ningún problema en hacerlo.
Mallorca Confidencial és avui el gran reclam, però demà el programa L'Aviador s'emetrà de 6 a 7 de l'hora baixa des del Malià Calvià a Vich per acostar-vos al lliurament de premis de la 10a edició del mercat audiovisual Connecta Magaluf Mallorca. 26 projectes finalistes de ficció, drames, comèdies, sèries verticals i pel·lícules opten als guardons, entre els que hi podria haver algun premiat balear.
Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest dimarts 26 de maig, en què avui a rebaixa una desena de persones han estat desallotjades en esfondrar-se al terrat d'un edifici en obres situat al número 10 del carrer Can Campaner a Palma. 4 persones eren en aquest edifici, 2 més a l'immoble situat al carrer del costat de Can Puello. No hi ha hagut ferits, però algunes famílies hauran de passar la nit fora per precaució.
L'Ajuntament de Palma es dona una alternativa per a nit i demà tècnics municipals valoraran l'estat de l'immoble per si poden tornar-hi. De moment es desconeixen les causes que haurien fet cedir el terrat de l'edifici.
Bueno, he llegado de trabajar y me encontré con todo el percal. O sea, llegó hasta la policía, los bomberos y la grieta y se ha caído abajo el techo del edificio al lado.
L'esfondrament s'ha produït quan operaris hi feien feina en el sostre de pladur de l'habitatge superior que ha passat per ull. Fins al lloc s'hi han desplaçat diversos efectius dels bombers de Palma, així com agents de la policia local per atendre la urgència, acordonar la zona i avaluar la situació de l'immoble afectat.
I la dona detinguda per presumptament matar la seva sogra a Palma alega que hauria actuat en defensa pròpia després d'una brega.
És el que diu la dona de 36 anys, que avui ha estat traslladada al domicili on vivia la víctima de 73 anys, per fer la reconstrucció dels fets en la Policia Nacional. Els investigadors també han pres declaració a testimonis i familiars. Investiguen les causes de la mort violenta i si l'autora hauria utilitzat algun objecte contundent com una arma, un fet que determinarà l'autòpsia que s'ha fet avui.
I el jutge del cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero dia 17 de juny i dia 18.
Ha acceptat així la petició de l'expresident del govern central d'ajornar la compareixença prevista per a dimarts que ve. Això quan els informes policials que han servit a l'Audiència Nacional per imputar Zapatero revelen que es va decomissar una fortuna en rellotges i joies a una finca propera a Santa Maria.
El govern defensa l'expresident del govern central, mentre noves veus dins el Partit Socialista demanen a Pedro Sánchez l'avançament d'eleccions o una qüestió de confiances al cas del president socialista de Castella i la Manxa, Emiliano García Page.
Hace más de un año dije dentro de mi partido, en el Comité Federal, o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones.
PP i Vox han aprovat la llei de projectes estratègics coneguda com a Llei Òmnibus enmig d'una tramitació parlamentària polèmica.
Entre les mesures recollides hi ha les bonificacions per a propietaris d'habitatge, rebaixes fiscals i exempcions al coneixement de la llengua catalana. Els ecosobiranistes consideren una cessió del govern a Vox i durant la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que servirà per facilitar els tràmits burocràtics. Són Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
I en els esports, notícia de darrera hora, Alexia Putella se'n va del Barça.
El conjunt blaugrana ha fet oficial fa uns moments que la capitana deixarà el club una vegada finalitzi la present temporada. La migcampista catalana, dues vegades guanyadora de la pilota d'or, posa fi a la seva etapa en el Barça després de 14 temporades en 507 partits oficials disputats, 233 gols marcats i un palmarès